Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Catalunya no tindrà president de la Generalitat la setmana que ve i almenys fins ben entrat l'estiu tampoc. Avui el president del Parlament, Josep Rull, ha fet les últimes reunions de la seva ronda de contactes amb els grups en representació i tant el PSC com Junts li han traslladat que no tenen intenció de presentar candidat a la presidència perquè encara no tenen el suport necessari perquè ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont agafin les claus del Palau de la Generalitat. El líder dels socialistes, però, confia en trobar la majoria que li cal en unes setmanes.
Li he traslladat que presentaré la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de Catalunya com a guanyador de les eleccions el passat 12 de maig, però que necessito més temps.
Josep Rull comunicarà oficialment a primera hora d'aquesta tarda que dimarts que ve no hi haurà, per tant, candidat a la investidura i començarà ja el compte enrere de 2 mesos abans no es convoquin automàticament noves eleccions. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Salvador Illa ha explicat que està treballant per trobar una majoria d'esquerres.
Sí, el líder socialista confia en sumar el suport d'Esquerra i dels Comuns abans del 25 d'agost, que és el límit per escollir un nou president de la Generalitat. I això implica que Carles Puigdemont quedi pràcticament descartat per poder ser president, ja que necessitaria també els vots d'Esquerra i l'abstenció d'algun altre grup, cosa que ara mateix és impossible. Avui el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, ha traslladat a Josep Rull que també aspiren a sumar els vots d'Esquerra.
I enmig d'aquestes negociacions per a la investidura continua el ball de bastons dins de les files d'Esquerra Republicana per un manifest on, ho recordaran, demanava la renovació de la cúpula del partit i que ja han signat més de 740 militants. Entre aquests militants hi ha el president del govern en funcions, Pere Aragonès.
Sí, el president català se suma a la secretària general del partit en funcions de presidenta, Marta Rovira, que també ha donat suport al manifest. Rovira discrepa de qui ha estat fins ara la seva mà dreta, Oriol Junqueras, que ha demanat no traslladar el debat sobre la renovació del partit als mitjans de comunicació.
Jo comparteixo el projecte que explica el manifest i estic d'acord amb el que s'està demanant.
Els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa.
Esquerra, recordem que ha d'escollir nova direcció en un congrés que tindrà lloc el pròxim 30 de novembre.
I sobre l'amnistia, ho hem sabut aquest mateix migdia, la Fiscalia demana que se li apliqui als 46 policies nacionals investigats per les brutals càrregues que van fer sobre els votants del referèndum de l'1 d'octubre a Barcelona.
El Ministeri Públic diu que com a màxim van cometre lesions i en cap cas un delicte contra la integritat moral i per això creuen que es poden emparar en aquesta llei d'amnistia. L'acusació que la portava el col·lectiu Irídia ja va anunciar que suposaria l'amnistia dels policies en considerar que podrien haver comès delictes de tortures o tractes inhumans o degradants contra els votants, uns fets que estan exclosos en aquesta llei d'amnistia.
I avui tornarem cap als jutges per saber com anar la tercera sessió del judici contra l'acusat per la violació d'Igualada. El noi que s'asseu aquests dies al banc dels acusats va llegir i va buscar notícies sobre el cas uns dies després i es va trobar al seu telèfon mòbil cerques a Google Maps per tornar a casa des del lloc on es va trobar la víctima, que estava del tot inconscient.
Luego la más relevante es a las 6:15, que es en el momento que presuntamente está así persiguiendo a la víctima. Y lo posiciona justamente, incluso coincide con la geolocalización que da el teléfono de la víctima.
És la declaració que feia un dels Mossos d'Esquadra que es va encarregar d'analitzar el telèfon mòbil del noi acusat. Després ho explicarem. I d'altra banda, també una operació dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de droga per mar ha acabat amb més de 18 tones d'haixix confiscades. Això és més del triple de tota la droga que es va interceptar fa 3 anys. Un exemple de com ha augmentat l'entrada de droga a través de la costa catalana els últims anys.
Un augment de l'activitat que porta també un perill associat, ho explica l'inspector Toni Celleres, cap de l'àrea central del crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, i Carlos Gavilanes, cap de l'àrea regional de vigilància duanera de Catalunya.
La tendència de l'ús de la violència està augmentant i és la tendència el que ens fa preocupar.
Lo significativo de verdad de las últimas actuaciones, no solamente con el hachís sino también con la marihuana, es que cada vez es, bueno, no es que sea más habitual, es que siempre hay armas.
El cas que han explicat avui ha acabat amb més de 40 detinguts, la meitat dels quals ja han entrat a presó. També s'ha detectat que un dels grups era d'Andalusia, però es van traslladar a Catalunya per la pressió policial al sud de l'estat.
I avui en els esports, Kevin Panther ja és nou jugador del Barça de bàsquet.
Sí, el club ho ha fet oficial. Aquest mateix migdia, el jugador nord-americà de 31 anys arriba lliure, procedent del Partizan de Belgrat, i signa per una sola temporada. Serà el gran puntal del nou projecte de Joan Peñarroya.
I en futbol continua avui l'Eurocopa d'Alemanya.
D'aquí una hora comença la segona jornada de la fase de grups amb el partit Albània-Croàcia, que són rivals de la selecció espanyola. Avui també juga l'Alemanya-Hongria i l'Escòcia-Suïssa. Crema els records que et persegueixen
i les pors que mai no et deixen veure el món. I així sona Cremar-ho tot. És la nova cançó que ha publicat avui el compositor català Joan Daus. El tema forma part de la banda sonora de la pel·lícula que ha estat dirigida i creada per Dani de la Orden, es diu Casa en Flames, i arribarà a la gran pantalla el proper divendres 28 de juny. És el més destacat això d'aquest matí de dimecres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, si arriba o no un nou front de pluges. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui baixaran una mica allà on han pujat tant aquests últims dies. A les comarques del Pla de Lleida no passaran dels 30-31 graus, mentre que la resta de Catalunya es mantindran altes o fins i tot una mica més altes a les comarques del sud de Tarragona, cap a la zona de l'Ebre. Ambient xafogós a la costa i calorós a la resta del país. Ja han començat a créixer núvols que han donat ja algun primer ruixat a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i guanyaran terreny aquesta tarda, però com a molt poden afectar algun punt de les comarques de l'interior de Tarragona i també Catalunya interior. A la resta, en principi, no arribarien, tot i que la propera nit i matinada les pluges poden ser generals a qualsevol indret del país. També demà a primeres hores, tot i que amb el pas de les hores demà s'han d'anar obrint clarianes. De cara a la tarda, altra vegada demà precipitacions que poden afectar sobretot Catalunya interior, Pirineu, Prepirineu, però al matí, com dèiem, a qualsevol indret pot haver-hi pluja. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont es presentaran a la investidura per ser president de la Generalitat el dilluns vinent. Els dos candidats a la presidència li han comunicat al president del Parlament, Josep Rull, que no tenen encara els suports necessaris per sortir escollits i que volen evitar, doncs, anar a una investidura que es preveurà fallida. Marxem en directe cap al Parlament de Catalunya i tenim a la nostra companya Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda, exacte. Aquest matí Josep Rull s'ha reunit al despatx d'audiències amb Salvador Illa, que li ha comunicat que necessita més temps per aconseguir els suports necessaris per poder ser president. El mateix que li ha fet arribar el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, en nom de Carles Puigdemont.
Que presentaré la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de Catalunya, però que necessito més temps.
Tenim intenció d'anar a investidura, però no ara. Tenim intenció d'anar a investidura, però no ara. Estem buscant els suports per tenir una majoria.
Tots dos aspiren a aconseguir el suport d'Esquerra, que està en plena crisi interna i negociant paral·lelament amb l'un i amb l'altre.
A les 4 de la tarda, doncs, Josep Rull compareixerà al Parlament per anunciar que dictarà el que es coneix com a acte equivalent i s'activarà d'aquesta manera el compte enrere de 2 mesos perquè algun candidat sigui investit o s'anirà adjudit a una repetició electoral.
Sí, ara comencen setmanes de negociacions del PSC per mirar d'aconseguir el suport d'Esquerra després que els comuns ja donin per fer que donaran suport a Illa. Des de Junts, per la seva banda, continuen aspirant a tancar un acord independentista i que el PSC s'abstingui per facilitar que Carles Puigdemont sigui president, un escenari que, tanmateix, Illa avui ha descartat una vegada més.
Ara sobre un altre escenari, que en els pròxims 2 mesos ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont es presentin a aquesta investidura perquè no tenen assegurats que la seva candidatura prosperarà.
Aquesta és una opció que no pot descartar-se tenint en compte que Esquerra haurà de sotmetre la decisió d'investir Illa a la militància. Aleshores, què passa amb Carles Puigdemont, que sempre ha dit que tornarà a Catalunya quan hi hagi el debat d'investidura? Aquesta és una incògnita que Junts, de moment, deixa a l'aire a l'espera de com avancen les pròximes setmanes.
Gràcies, Judita. Estarem pendent d'aquestes negociacions. Doncs en plenes converses per aconseguir suports per a la investidura, el president espanyol, Pedro Sánchez, nega que el seu executiu vinculi una millora del finançament de Catalunya a la investidura de Salvador Illa a Catalunya. El president espanyol ha respost així a una pregunta que li ha fet la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats.
Con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo catalán. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto. Por tanto, no estamos hablando de la investidura del señor Illa, estamos hablando de que efectivamente este gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso.
Doncs precisament el mes que ve es tornarà a reunir el Consell de Política Fiscal i Financera en ple debat sobre aquest finançament singular per a Catalunya. Així ho ha assegurat aquest matí des del Congrés també dels Diputats la vicepresidenta primera del govern espanyol, Maria Jesús Montero.
Sí, Montero surt al pas després que aquest dimarts els consellers d'Hisenda de les 14 comunitats autònomes governades pels populars li demanessin que convoqués i de manera urgent aquest organisme per carregar contra la negociació d'Esquerra amb el Partit Socialista per un finançament que reculli les singularitats de Catalunya. Montero també ha afirmat que la reforma del sistema de finançament serà possible si el Partit Popular va a la una.
Si el Partido Popular tuviera una propuesta única para todos los territorios, sería posible. El problema es que el señor Moreno Bonilla, la señora Ayuso y el señor Rueda discrepan sobre el modelo de financiación y no parece que el señor Feijóo tenga muchas ganas de intentar hacer de árbitro de esa situación, puesto que rehusó a hacer una reunión con el Partido Socialista.
Doncs precisament avui hem llegit a La Vanguardia que l'any passat cada català va rebre 43 euros menys procedents del finançament autonòmic que la mitjana dels espanyols. El contrast encara augmenta més si ho comparem amb els ciutadans de Madrid, que van rebre 183 euros més que la mitjana espanyola pel mateix model de finançament. Per tant, la diferència entre un català i un madrileny és de 226 euros.
Sí, són les últimes dades de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. Catalunya és una de les 6 comunitats autònomes més infrafinançades. Al darrere només hi té Múrcia, Andalusia, el País Valencià, Castella-La Manxa i les Balears, que són les comunitats més perjudicades per l'actual sistema de finançament. I per contra, Cantàbria, les Canàries, Extremadura i la Rioja són els territoris més sobrefinançats.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses encara en política. La secretària general d'Esquerra en funcions de presidenta, Marta Rovira, i el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, s'han afegit avui al manifest impulsat per part de la militància del partit, on es demana una renovació de la cúpula dels republicans. Un manifest que ja compta amb més de 740 signatures.
També ho ha fet la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, i el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i té el suport també de la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, del viceconseller Sergi Sabrià, i de tots els consellers i conselleres del govern amb carnet del partit, menys Anna Simó i Joan Ignasi Elena. Un text, recordem, que reclama conduir el partit cap a un model de direcció més coral i col·lectiu, transparent i amb més participació de les bases.
Sobre aquest manifest han pronunciat aquest matí per primera vegada tant la secretària Marta Rovira com el fins dilluns president del partit Oriol Junqueras. Tots dos discrepen de les formes en què s'està donant el debat intern sobre la renovació de la cúpula. Són declaracions de Rovira a Catalunya Ràdio i de Junqueras a RAC1.
Jo comparteixo el projecte que explica el manifest i estic d'acord amb el que s'està demanant.
Els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa. I, per tant, em sembla que hauríem de fer-ho tot amb maduresa i amb ordre i amb generositat.
D'altra banda, també pel que fa als partits tornant al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiat repetirà com a presidenta del grup dels comuns al Parlament. El grup s'ha constituït aquest dimecres i serà continuïst amb el de la legislatura anterior.
Sí, el portaveu, per tant, tornarà a ser el diputat David Cid i la portaveu adjunta Susana Segovia. Pel que fa al Partit Popular, Alejandro Fernández serà el president i el diputat Juan Fernández exercirà de portaveu. Lorena Roldán i Manu Reyes seran els portaveus adjunts. Recordem que els partits tenen fins demà dijous per constituir els grups.
Estel Migdia.
Política a banda, la Fiscalia ha demanat l'amnistia per al mig centenar de policies nacionals investigats per agredir a votants de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. En un breu escrit d'una pàgina, el Ministeri Públic considera que aquests agents es poden emparar en la llei perquè la seva actuació per impedir el referèndum, com a molt, suposarien delictes de lesions greus o maltractament d'obra lleu.
En canvi, no considera, com si creuen les acusacions, que algunes càrregues suposessin un delicte contra la integritat moral, sinó que no van ser prou greus per no ser amnistiats. Almenys una desena de policies encausats ja van anunciar que la demanarien. L'acusació d'Irídia ja va anunciar també que suposaria l'amnistia dels policies en considerar que podrien haver comès delictes de tortures o tractes inhumans o degradants contra els votants, uns fets que estan exclosos en aquesta llei d'amnistia.
Doncs una notícia també que acabem de conèixer ara mateix és que la Fiscalia també ha demanat, atenció, l'amnistia absoluta per Puigdemont, també pels càrrecs de terrorisme que se li imputen. Considera que la causa de l'expresident entra dins del que marca la llei d'amnistia perquè no hi va haver, diu, vulneració greu dels drets humans ni actes amb resultat de mort, tortures o esclavitud. Per tant, la Fiscalia que ha entregat aquests tres escrits al Tribunal Suprem per reclamar, doncs, notícia d'aquesta hora, l'amnistia absoluta per Carles Puigdemont. Una amnistia, per tant, cobriria la porta al retorn de l'expresident de la Generalitat si se li acaba concedint aquesta llei d'amnistia. I sense marxar dels jutjats, l'acusat de la brutal agressió sexual que va patir una noia igualada la nit de Tots Sants de l'any 2021 va buscar a internet les paraules noia violada igualada i va llegir també dues notícies que van sortir sobre el cas tres dies després dels fets. Ho ha revelat durant la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona un dels Mossos que va analitzar el telèfon de l'acusat.
Aquesta és la informació que es desprèn de l'anàlisi del seu dispositiu que van fer Mossos d'Esquadra un cop van tenir identificat i detingut l'únic acusat per aquesta agressió sexual. Un dels Mossos, com deies, que ha declarat avui com a testimoni, ha explicat que també es van trobar a la galeria d'imatges del telèfon dues captures rellevants que els situen a prop d'on va aparèixer la noia després de ser agredida. I també va fer unes cerques a l'aplicació Google Maps.
Lo siguiente que encontramos son consultas en Google Maps, ¿vale? Observamos que a las 6 realiza una búsqueda y que la URL le posiciona en el polígono de las Comas, ¿vale? Luego la más relevante es a las 6:15, que es en el momento que presuntamente está así persiguiendo a la víctima y lo posiciona justamente, incluso coincide con la geolocalización que da el teléfono de la víctima, que lo posiciona en la Avenida Europa, en el polígono de las Comas, incluso se observa el lugar de los hechos.
En la sessió del judici d'avui estaven citats a declarar diversos Mossos d'Esquadra que van participar en aquesta investigació, però 8 d'ells no han comparegut per un error de la secretaria del tribunal a la seva citació. Això ha fet, per tant, que s'hagi hagut de suspendre el judici fins que s'ha pogut contactar amb ells i s'ha acordat que declarin avui mateix per videoconferència.
Més qüestions. Les platges catalanes ja són porta d'entrada de la xisca ve del Marroc. Per veure la dimensió de la situació, un exemple. Aquest any, en una sola operació, els Mossos d'Esquadra han confiscat gairebé 19 tones de xis. Això és més del triple de tota la droga que es va confiscar l'any 2021. La pressió policial a l'estret de Gibraltar empenya els grups criminals cap a Catalunya. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, i això ha provocat una situació que mai abans havia passat. Ho explica Antonio La Justicia, cap de la unitat combinada de l'Agència Tributària Girona.
Pero nos encontrábamos con uno de los primeros casos en que una organización andaluza, en este caso, había trasladado su centro de operaciones a Cataluña. Esto, por una parte, es bueno que lo traslade, para nosotros no, evidentemente. Si lo traslada, si traslada aquí la logística, si traslada aquí personal, infraestructura, medios, socialmente tenemos un problema.
Els criminals andalusos treballaven conjuntament amb un grup organitzat afincat a Manlleu que els proporcionava suport logístic per fer les descàrregues de droga a la platja. També els facilitava magatzems on guardar la xix que arribava del Marroc en barca. Es tracta de dos grups que guanyaven molts diners i que, per tant, tenien molt de poder econòmic que feien servir per esquivar la policia. En dona més detalls el sotsinspector Carles Martínez, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona.
Eren organitzacions criminals molt ben organitzades, jerarquitzades i molt professionals, amb enginy per adaptar-se a totes aquelles accions policials que els hi fèiem durant la investigació. Accions que feien per intentar impedir l'acció investigadora. Teníem gran capacitat per canviar els seus horaris de treball. Tant podien fer desembarcaments a les 3 del matí com els podien fer a les 10 de la nit.
La investigació dels agents ha permès comprovar que els grups criminals contractaven personal de seguretat per protegir-los durant aquestes descàrregues. De fet, durant els escorcolls els han trobat dues pistoles i tres fusells, armes de guerra amb molta capacitat de fer mal. Per això, als Mossos els preocupa també l'augment de la violència associada al narcotràfic, un fet que també està augmentant.
Gràcies, Pau. Anem ara a Barcelona, on aquesta tarda al centre de la capital catalana acull l'exhibició de Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, una activitat que ha generat polèmica per la seva contradicció. Mentre que els governs obliguen a pagar l'impost de CO2 als vehicles privats i restringeixen l'entrada a la ciutat dels vehicles més contaminants, en virtut, per exemple, de la zona de baixes emissions, els monoplaces de Fórmula 1 tenen via lliure amb l'argument de promocionar la ciutat al món.
Sí, per això, mitja hora abans de l'inici del show dels monoplaces pel Passeig de Gràcia, entitats com Eixample Respira han convocat una protesta. Serà la Cruïlla de Balmes a Aragó per protestar sobre la decisió del govern de Jaume Collboni. Ara fa uns minuts en parlava precisament a Ràdio Estel Genís Domínguez, membre de l'Eixample Respira.
Veiem que l'Ajuntament està dedicant molts recursos a aquests esdeveniments que són per visitants i per turistes. En canvi, quan demanem coses per les escoles, per millores d'entorns escolars o per el veïnat de diferents barris, trobem que tot són pegues o que no es pot fer, no? O que no es pot utilitzar l'espai públic o que no hi ha diners o que no hi ha recursos. En canvi, els recursos que s'estan destinant avui al centre de ciutat per aquest festival són molt grans, no?
Eixample Respira també denuncia que esdeveniments d'aquest tipus agreugen els problemes que ja pateix la ciutat en termes de salut, contaminació i mala qualitat de l'aire, soroll o també accidents de trànsit.
Doncs per fer-nos una idea, els motors d'aquests monoplaces de Fórmula 1 són els responsables del 0,7% de les emissions mundials. Això són només 1.800 tones de CO2 aproximadament. Només avui, cada vehicle deixarà a l'aire de Barcelona 250 quilos de gasos contaminants.
I és molt superior al que de mitjana genera cada dia una persona que es mou per Barcelona. Segons les últimes dades de l'Ajuntament, un barceloní genera 5,8 quilos de CO2 al dia. Com a comparativa, un cotxe de Fórmula 1 contamina més o menys el mateix que un camió de transport pesant o un vehicle industrial.
Doncs precisament ara que parlem de contaminació derivat d'aquesta exhibició de Fórmula 1, Catalunya es troba entre les dues comunitats autònomes que tenen plans climàtics menys ambiciosos que l'estatal. Ho diu un informe que ha elaborat Greenpeace que critica precisament que aquesta manca d'ambició en algunes comunitats i en ministeris claus situa en Espanya la cua de reducció d'emissions a la Unió Europea.
Sí, segons aquest estudi, 15 de les 17 comunitats espanyoles tenen plans climàtics que no evitarien un escalfament superior a 1,5 graus i 10 d'aquestes tenen un objectiu menys ambiciós que el proposat en aquest cas pel govern espanyol. Només Astúries i Navarra tenen un objectiu de reducció d'emissions en la línia de l'Acord de París. I, a més, aquest mateix estudi detalla que 3 de les 4 comunitats amb major proporció de gasos hivernacle, Andalusia, Catalunya i Madrid, tenen objectius menys ambiciosos que els fixats pel govern central. Davant de tot això, l'organització ecologista els ha demanat millorar la seva planificació i acció climàtica.
Doncs precisament a aquesta hora en directe podem parlar amb ell. Saludem a Fernando Fernández, és coordinador de Greenpeace Catalunya. Senyor Fernández, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, quan parleu de plans climàtics poc ambiciosos, exactament de què estem parlant? Què voleu dir?
Bueno, ens referim bàsicament al que ens determina la ciència marca que nosaltres com a estat espanyol, però també les comunitats autònomes, hauríem de tenir un percentatge de reducció d'emissions d'aquí al 2030 per ser neutres, no? Uh-huh. D'emissions al 2050, tot i que Greenpeace demana que aquesta data sigui el 2040, i el que veiem és que les comunitats, tant l'estat espanyol com les comunitats autònomes, no estan complint. Tampoc la Unió Europea, vull dir, el percentatge de reducció d'emissions de la Unió Europea tampoc no és el que hauria de ser.
Però, i per tant, què proposeu per millorar aquests plans o què és el que haurien d'incloure aquests plans perquè fossin ambiciosos i arribar i complir aquests objectius?
Bueno, doncs mira, d'entrada a Catalunya que es faci el pla, perquè no el tenim, val? És a dir, nosaltres la dada que estem donant avui, que és un 29% de reduccions de gasos d'efecte hivernacle al 2030, és una xifra que figura al document de la Generalitat, però no està especificat ni aprovat en un pla d'energia i clima. Mm-hmm. De fet, el pla d'energia i clima de Catalunya, el darrer va acabar el 2020, estem a 2024 i encara no tenim el nou pla, és a dir, ja anem en 4 anys de retard. Val? Aleshores, el que demanem en primer lloc és que es posi que el proper pla d'energia i clima de Catalunya, doncs una reducció d'emissions al 2030 d'un 55%, que és el que ens diu la ciència, el que ens diu l'IPCC. Això d'una banda, no? I d'una altra banda, és que a banda de totes les reduccions que s'han de cometre en matèria d'energia i d'indústria, doncs que ens posem les piles també en altres temàtiques com són la ramaderia o el transport, no? Que precisament a Catalunya són 2 dels grans emissors de gasos amb efecte hivernacle.
Ja per acabar, senyor Fernández, com a entitat ecologista de referència, diguéssim, que és Greenpeace, què en penseu de l'exhibició de Fórmula 1 que parlàvem ara i que es fa avui al centre de Barcelona, una ciutat ja de per si molt pressionada per aquesta contaminació?
Sí, de fet, estava sentint el Genís quan parlàveu. Nosaltres hem signat aquest manifest també i serem aquesta tarda a aquesta concentració. Per nosaltres és un sense sentit, és a dir, estem veient com Barcelona cada vegada aposta més per grans esdeveniments, que l'únic que fan és portar més turisme a Barcelona amb el problema que ja tenim, i a més estem ficant precisament a un dels barris o dels districtes més contaminats de tota Barcelona, un esdeveniment que l'únic que ens traurà serà més soroll pels veïns, més fum, és a dir, més contaminació i, com deies tu abans, també més emissions de gasos amb efecte hivernacle. És a dir, aquí el que cal és transformar la mobilitat de la ciutat i no continuar apostant per aquest tipus d'esdeveniments o promovent, diguem-ne que, espectacles obstacles que el que aposten és per més cotxes, més velocitat, etcètera, etcètera.
Fernando Fernández, coordinador de Greenpeace Catalunya, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa avui. Que vagi bé, bona tarda.
A vosaltres, una abraçada.
Estel migdia.
I encara un apunt més abans de la informació esportiva en economia. Hem sabut que la Comissió Nacional dels Mercats i Valors i la Competència investiga l'energètica Naturgy per suposades conductes contràries a la competència. En concret, el regulador ha posat el focus a la filial de distribució elèctrica.
Sí, segons la investigació, la companyia hauria donat un tracte preferent i discriminatori a les incidències i reclamacions presentades per certes comercialitzadores, això entre el 2021 i el 22, en detriment de terceres independents. En concret, podria haver falsejat la lliure competència al mercat del subministrament minorista d'energia elèctrica. La companyia s'ha defensat tot assegurant que compleix i ho fa escrupolosament amb la regulació i que aplica els mateixos procediments amb desenes de comercialitzadores amb qui manté una relació continuada i diària. Així mateix, nega que apliqui cap tracte de favor i benefici cap comercialitzadora en particular.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora obrim els esports. Parlem d'avui. Comença la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa. Concretament es disputaran el Croàcia-Albània a les 3 de la tarda, d'aquí mitja hora l'Alemanya-Hongria a les 6 i l'Escòcia-Suïssa a les 9 de la nit. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La primera jornada ha acabat amb victòries de Portugal i Turquia. Aquest dimarts, Turquia ha golejat per 3-1 Geòrgia, sent el jugador del Madrid Arda Güler l'autor del segon gol dels turcs. D'altra banda, el Portugal-República Txeca ha acabat amb resultat de 2-1. Els portuguesos han remuntat en el temps afegit gràcies a un gol del suplent Conscienciao. El jugador del Barça, João Félix, no ha disputat ni un minut en aquest primer duel de Portugal a l'Eurocopa. En canvi, qui sí que ha jugat de titular ha estat João Cancelo. La selecció espanyola, per la seva banda, s'enfrontarà demà a Itàlia, el rival més complicat del seu grup.
I en futbol femení, tornant a casa nostra, el Barça ha fitxat a la portera anglesa Ellie Roback, de 24 anys, com a substituta de Sandra Paños, que als seus 31 anys acaba contracte després de 9 temporades vestint la samarreta del Barça.
La portera internacional ha signat un contracte fins al 2026. És una de les porteres amb més futur d'Anglaterra. Ellie Roback prové del Manchester City, on ha jugat les darreres 9 temporades pujant des del seu futbol base. L'anglesa, natural de Sheffield, ja ha jugat més de 100 partits amb el club Citizen i també és un habitual de la seva selecció.
I en bàsquet, també al Barça, Kevin Panther és oficialment nou jugador del primer equip. L'escorta d'origen nord-americà i amb passaport serbi signa per una temporada amb l'equip que dirigirà la temporada que ve, Joan Peñarroya.
Panther arriba al Palau amb molta ambició després d'haver estat molt a prop de ser blaugrana l'estiu passat. Arriba procedent del Partizan de Belgrat, equip on ha jugat les tres últimes temporades. Ara, aquest escorta amb molts punts a les mans, serà un dels principals referents ofensius del conjunt blaugrana. Està considerat un dels millors anotadors d'Europa.
I, en canvi, el jugador del Real Madrid, Sergio Rodríguez, ha anunciat aquest migdia la seva retirada de les pistes als 38 anys.
El base nascut a Santa Cruz de Tenerife posa punt final a una carrera que va començar l'Estudiantes de Madrid i que ha acabat aixecant la 29a Lliga del Real Madrid aquesta temporada. El Chacho Rodríguez va fer el salt a l'NBA el 2006, després de ser seleccionat pels Phoenix Suns a la primera ronda del draft. En total va jugar més de 350 partits a la millor lliga mundial de bàsquet. Entre d'altres títols, en el seu palmarès hi destaquen 3 Eurolligues, 4 lligues de l'ACB i 5 copes del rei.
I acabarem parlant de tennis perquè Pablo Carreño acompanyarà el català Marcel Granollers com a segona parella masculina espanyola per als Jocs Olímpics de París.
És el que consta a la llista provisional que la federació ha publicat aquest dimecres al Comitè Olímpic Espanyol. La resta dels tenistes espanyols preseleccionats per la cita olímpica van ser confirmats la setmana passada pels seleccionadors nacionals David Ferrer i Anabel Medina, segons el rànquing mundial publicat el passat 10 de juny al final de Roland Garros. Al quadre individual masculí i femení hi haurà Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Sara Sorribes i Cristina Buxa. Per al torneig olímpic de dobles han estat preseleccionats Carlos Alcaraz amb Rafa Nadal, Pablo Carreño amb Marcel Granollers i Sara Sorribes amb Cristina Buxa.
Estel migdia.
I a l'aparador cultural d'avui escoltem la nova cançó de Joan Dausà. Es diu Crema tot i sona així.
Crema-ho tot, els records que et persegueixen i les pors.
La cançó publicada avui a totes les plataformes, acompanyada del seu videoclip, forma part de la banda sonora de la propera pel·lícula Casa en Flames, del director català Dani de la Orden.
Sí, una pel·lícula que arriba al cinema serà el 28 de juny. No és, de fet, la primera vegada que Joan Dausà i de la Orden treballen junts. Ja van col·laborar a les pel·lícules Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern.
Sento una intuïció que arriba desenfrenada. Et juro
això que sona, la nova cançó de la cantant, compositora i pianista gironina Laura West, que ha publicat avui Lluna, el primer avançament del seu primer disc, que veurà la llum a finals d'aquest any.
Aquest és el segon tema en català de la cantant. El senzill aborda la dolorosa experiència d'una relació tòxica i com, malgrat el dolor, continua demanant a la Lluna una nit més amb aquesta persona.
Doncs amb aquest ritme acabem, tornarem demà quan siguin les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip fins les 6. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda. We'll be right back.